Aquest dissabte arrenca de nou el transport nocturn, aquests autocars, el servei d'autocars que transporta els joves de la Conca a les diferents festes que es celebren a la nostra comarca. Després de més de 10 anys aquest servei continua i avui per parlar-ne tenim el responsable de l'oficina jove del Consell Comarcal, el Gabriel Serra. Gabriel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem això, tornada en marxa d'aquest transport nocturn, enguany amb un canvi de nom, entrant doncs, en això, no? Abans es deia transport jove, ara transport nocturn, i la posada en marxa serà aquest dissabte a les Piles.
Efectivament, enguany hem canviat el nom per reforçar un aspecte que creiem que té potencial i que havíem d'oferir, que és el de que el transport no només sigui utilitzat pels joves, sinó que sigui utilitzat per tota la població en general.
Clar, en aquest cas, repassem una mica les dates, perquè enguany, doncs, per exemple, comença aquest dissabte 15 de juliol i després es repetirà en d'altres municipis, començant doncs, per les Piles i després passant per Sarral, Vimbodí, Santa Coloma de Queralt i Montblanc. En aquest cas, enguany, la llista és una mica més curta que altres anys.
Sí, enguany hi ha hagut ajuntaments, seguint la tònica d'anys anteriors. No és un fet d'enguany, ja fa aquests dos o tres últims anys que els ajuntaments han anat declinant la possibilitat d'organitzar transport joves. Doncs, bueno, enguany en tenim cinc, doncs són els que hi ha.
En aquest cas, per què creus o consideres que els ajuntaments han anat renunciant una mica a aquest servei?
Bueno, això haurien de respondre, cada ajuntament hauria de respondre el seu, perquè la motivació no és la mateixa per uns que per altres. Però el fet general és que a les festes que tenen lloc als pobles doncs es produeixen situacions que els ajuntaments no agraden, com és doncs, destrosses de mobiliari urbà, com és doncs, cada vegada hi ha més comes etílics, hi ha borratxeres, hi ha coses d'aquestes, i una de les mesures que els ajuntaments estan prenent doncs, per mirar de pal·liar aquesta situació que hi ha, doncs és no organitzar o no coorganitzar el transport jove.
Doncs mira, si refereix la regidora de Festes i Joventut de l'Espluga de Francolí, Erika Soriano, l'escoltem.
Doncs ho hem deixat de fer perquè al final doncs, el transport jove va ser creat o va ser ideat per un públic potser més adult, un públic que ja condueix perquè no hagués de conduir el cotxe, i al final doncs, ens trobem que aquest públic segueix agafant el cotxe i en tot cas doncs, ens porta un públic molt més jove que després tampoc no beneficia la barra, doncs aquest any hem decidit de no comptar-hi.
És això, aquest servei naixia fa més de 10 anys i una mica l'objectiu era aquest que reconeixia Erika Soriano, oi?
L'objectiu, fent història, aquest servei neix de la iniciativa d'un grup de joves. Són els joves que portaven en aquell moment les associacions que venen al Consell Comarcal i demanen un servei de transport a les festes que s'organitzen a la comarca per mirar d'evitar una situació que s'estava produint en aquell moment, que s'havia produït tota la vida, com eren els accidents viaris que tenien lloc als estius a les carreteres de la Conca.
Que en aquest cas el balanç podria ser que ha servit per sí, revertir
sí.
Aquesta situació.
Evidentment, si repassem l'historial, jo crec que l'objectiu amb el que es va crear s'ha complert amb escreix. Toquem fusta, toquem fusta perquè és un tema que no està resolt ni molt menys. Però sí que ha de quedar clar per què va néixer. Aquest servei va néixer per atendre temes viaris de circulació, no per resoldre aspectes com el del botellón, com el de... etcètera, altres coses que hi puguin haver.
Clar, en aquest cas sembla que hi ha hagut una relaxació, podríem dir, davant del volant. Això de tenir en compte que és un perill sortir de festa, agafar el cotxe, fins i tot beure, no? Sembla que els joves, com també escoltarem, aquests que tenen carnet de conduir van amb els seus vehicles a les festes i en canvi el transport jove, aquests autocars, s'omplen d'un públic molt més jove que no té accés al carnet encara i que per tant doncs, és molt diferent, no?
A veure, els temps han canviat. De quan es va organitzar el servei, avui en dia han passat els anys. En aquell moment no hi havia botellón, i avui n'hi ha, i el botellón és un fet social. Llavors, el botellón ha incidit en com se fan les festes, no? De fet, també el model de festa que hi ha avui en dia, doncs clar, ha propiciat el que ens estem trobant, no? I per tant, doncs tot això cal una reflexió seriosa tant per part dels ajuntaments, com també, bueno, els joves ja saben el que fan, tothom ha sigut jove, per tant i et trobes amb el que et trobes, no?
Clar, per exemple, d'aquestes dinàmiques, d'aquest canvi d'hàbits, s'hi referia Albert Grinyó, membre de la Junta de l'Associació Juvenil Auvenguen, de l'Espluga de Francolí. L'escoltem i després seguim una mica amb aquesta reflexió al voltant de les dinàmiques i per què doncs, el transport jove, en el cas de l'Espluga, per exemple, doncs, enguany no vindrà.
No, a veure, això és una cosa que depèn estrictament de la regidoria de joventut, de l'Ajuntament. S'ha de recordar sempre que el jove neix com una necessitat que els joves plantegen no sé quin any, ara ja em fan un grapat, perquè es volia anar a totes les festes majors i en aquella època va ser època forta d'accidents, llavors es va plantejar el tema del transport jove com una alternativa sostenible i una miqueta per posar-hi seny, i ara això ha canviat moltíssim, almenys els joves, almenys el meu entorn, tothom agafa el seu cotxe i tothom vol portar el botellón al maleter. Llavors, des del Benguen, què hi tenim a dir? Poca cosa. I després el jove s'havia convertit també en un transport de canalla, perquè no hi anava. Al principi hi anava gent de 20 en amunt o de 18 en amunt, i això s'ha convertit en un transport on hi anava molta gent de 14 i 16 anys. Més amunt de 16 anys la gent llegeix això i agafava el seu cotxe.
Clar, sorprenen aquestes declaracions. Ara fa més de 10 anys d'aquest bus jove, segurament eren totalment contràries abans de que es creés.
I també m'agrada el que ha dit el qui ha parlat ara, perquè sosté una cosa que ha passat i que està passant amb el transport jove, que és que hi ha una sèrie de mites, no? Mm-hmm. Que al voltant del transport jove s'han creat uns mites que semblen doncs, que és allò, que és la realitat, i no ho és, no? Per què? Doncs perquè, en primer lloc, no permetem joves de 14 anys que pugin al transport jove.
Clar, és per majors de 16,
és,
oi?
Majors de 16. I també diria que de 16 a 18 cala els permisos, l'autorització dels pares, no? Això és el primer, i en canvi tothom diu que els joves de 14, de 14 no en puja ni un, perquè l'obligació, i per això hi ha uns guardes jurats a la porta dels autobusos, és comprovar els DNIs i que no en pugi cap de 14 ni de 15, que no vagi acompanyat dels pares o de les mares. Això és el primer mite. I el segon mite, aquest era el mite dels joves, no?
Sí.
El mite dels ajuntaments era que el transport jove acaba transportant una colla de borratxos.
Sí.
Diguem-ho així, planament, eh? Quan la realitat també és que una de les coses que ha afectat en volum el transport jove és que no permetem que hi pugin cap mena d'alcohol.
Clar, com reconeixia, per exemple, l'Albert, fins i tot això ha fet que la gent vulgui anar amb cotxe per poder portar...
Exactament. Aquí sí. És a dir, el fet de no permetre pujar cap mena de licor, no ni licor, cap mena de líquid, el transport jove doncs, ha motivat doncs, que els joves es busquessin una alternativa, i que l'alternativa que tenien més senzilla és o agafar el cotxe particular o agafar taxis, que és així. I llavors els joves s'organitzen, entre 5, 6, 7 lloguen un taxi i van de festa igual carregant les ampolles. Vull dir, el tema no és aquest, eh? Doncs aquesta és la situació que ens trobem. Nosaltres creiem que el transport jove és una bona eina pel que va ser dissenyat, que era transportar joves a les festes nocturnes, que depèn dels joves si el volen utilitzar o no. El qui té carnet doncs agafarà el carnet. És cert que doncs, el fet de que hi hagi el botellón ha motivat que els joves optessin, i el fet de no permetre l'alcohol als autobusos ha motivat que els joves agafessin els seus cotxes per anar de festa. Això també cal una reflexió, perquè l'alternativa senzilla fora dir senzillament permetem que pugin alcohol al transport i m'entens? I per tant els joves ja no utilitzaran els seus cotxes particulars i aniran de festa. Però el problema dels ajuntaments, l'ha dit una mica l'Erika Soriano, és que hi ha el mal hàbit de finançar les festes amb les barres. Això és una perversió del sistema, perquè els ajuntaments no han de finançar les festes a base de l'alcohol. Les festes s'han de finançar amb altres alternatives que hi han, però és un mal hàbit del tot, que és un costum que ve d'antic, eh? Dels diners que farem amb la barra pagarem el grup. Doncs això no ha de ser així, perquè fomentar, al final el que estàs fent és fomentar l'alcoholisme, no?
Clar, en qualsevol lloc, el que sí que existeix ara és que ja ni la festa és el propi centre o nucli d'atenció del jovent.
Exacte, sí. És a dir, el botellón és un fet social que ha vingut per quedar-se, no s'anul·larà el botellón. En tot cas, s'ordenarà, es regularà, o el que vulguin fer, no? Però clar, el botellón s'estan trobant als ajuntaments que afecta les barres de les festes, i això no els hi agrada gens. I en el fons el que hi ha és l'intent de combatre doncs, tot aquest fenomen, no?
Continuem, no sé si amb més mites, però com a mínim amb reflexions de joves, en aquest cas amb l'Albert Grinyó. una altra referència que ell feia, en aquest cas, doncs, després que es conegués que l'Espluga enguany renunciava al transport jove.
Tenen dret a una festa, però l'edat que tenen, i agafant les borratxeres que s'agafen ara mateix amb la gent que puja al transport jove i el que fan després de la festa a dins del transport jove, que últimament ja s'havien arribat a posar segurates dins del transport jove, no ho sé. Per alguna cosa l'hem perdut, vull dir, no ens l'hem estimat del tot, no l'hem cuidat perquè els joves hem canviat d'hàbits i després, doncs, que és això, que no l'hem cuidat, que se'ns ha anat de les mans.
Gabriel, què hem de dir amb això?
Bueno, té part de raó. Els enrenous venen on hi ha joves, amb transport o sense transport. És evident que on amb més volum de joves, més possibilitat de que hi hagi enrenous, no? De que hi hagi borratxeres. Però els borratxos no són els del transport jove. Perquè, entre altres raons, perquè no permetem que pugi ningú begut al transport jove. Ja s'avisa que si algú presenta símptomes evidents de que va begut, doncs no el deixarem pujar. I s'han donat casos, eh? Per què? Perquè assumim un risc si a aquell jove dalt al transport li passa alguna cosa. Si li agafa un coma etílic a dalt a l'autobús, els responsables són els organitzadors. Per tant, nosaltres deixem molt clar que no permetem que cap jove amb símptomes evidents d'embriaguesa pugi a l'autobús. Sí que és evident que hi ha múltiples borratxeres, que hi ha moltes baralles. Bueno, doncs també té a veure amb el model de festa que estem promovent. No? Són festes que comencen cada vegada més tard, són festes en el qual l'alcohol hi és super present perquè se'l porten els mateixos joves. Bueno, doncs jo crec que cal una reflexió molt important tant dels ajuntaments com de les associacions juvenils per veure què s'hi pot fer i cap on s'ha de caminar.
En aquest sentit, però, dins del propi transport jove s'hi ha registrat casos de vandalisme, fins i tot això que deia l'Albert, que hi hagi la presència necessària de seguretat?
Sí, evidentment que hi ha hagut coses. Vull dir, jo recordo un any que es van estirar una cortina, vull dir, van passant petites coses, però no res i vandalisme com a tal, no. És a dir, incidències sempre hi ha hagut. Aquell jove, doncs, que ha agafat els martells, però això és que està en una excursió d'un institut, sí. Passa, no? Res allò de ressenyable, res. El fet de posar guardes de seguretat té lligat amb una altra cosa, ve lligat amb una altra cosa. Ve lligat a un... És simplement un fet econòmic. Nosaltres contractàvem, sabeu que sempre hi ha hagut un control, que això és el que ens diferenciava d'altres transports que fan a la costa, per exemple, que hi havia unes persones que controlaven això que dèiem, no? L'edat del qui puja a l'autobús. Va arribar un moment que per part dels ajuntaments van dir, home, aquestes persones, quan arriben al poble, què fan? Pues no fan res fins a les 5 de la matinada. Doncs, home, aquestes persones que les estem pagant de les 11 de la nit a les 5 de la matinada no es podrien aprofitar per part dels ajuntaments, i vam dir, home, ells no, perquè són controladors d'accés, però si en comptes de posar-hi controladors d'accés i posem guardes de seguretat, el que farem és, i ho fem ara, ho estem fent ara gratuïtament pels ajuntaments, és ells fan el control d'accés mentre estan recollint gent, i quan arriben al poble, aquests guardes de seguretat, aquests tres guardes de seguretat, es posen a disposició de l'ajuntament coordinadament amb els guardes que ja té l'ajuntament contractats per garantir la seguretat de la festa del poble. Va ser aquest simplement el motiu que vam canviar el que sempre hi havia hagut, que eren controladors d'accés, per guardes de seguretat.
En aquest cas, avui estem parlant del transport jove, que recordem comença aquest 15 de juliol, el transport nocturn enguany, sota aquest títol, doncs, que posa en marxa aquest conjunt d'autocars, aquest servei per als joves de la comarca, per transportar-los a les festes. En aquest cas, per tancar, a tall de reflexió, com es pot treballar davant d'aquestes dinàmiques de festa actual, de l'alcoholització, de les festes? No sé quin paper hi jugué el Consell Comarcal en aquest cas.
Nosaltres el nostre paper és molt simple, molt just. Vull dir, és un fet social i han d'intervenir molts factors, molta gent, molts àmbits, i no és un paper que ens recaigui exclusivament a les esquenes del Consell Comarcal. Hi ha molts ens que han de reflexionar i haurien de fer aportacions. En tot cas, sobre el transport, jo diré dues coses, simplement per acabar. El primer, que n'estem molt satisfets de tot el que ha estat i del que continua estant, perquè ha servit de nucli de comunicació o de mitjà de comunicació entre els joves de diferents pobles de la Conca que estaven pràcticament desconnectats. Els joves de Santa Coloma mai a la vida havien baixat a Montblanc, els joves de Montblanc o de l'Espluga mai havien anat de festa a Santa Coloma, i aquesta relació s'ha produït i es continua produint, i creiem que és molt satisfactòria. i per que això ha sigut indirectament, però directament ha contribuït, i no en tinc cap dubte, a que les nostres carreteres, durant aquests 15 anys que hi deu haver hagut transport jove, o que hi ha el transport jove, no hi hagi hagut accidents importants viaris. Per tant, aquesta és la reflexió que crec que hem de fer.
I una mica la insistència, no? Això que tornar a posar en ment de tots aquests joves la necessitat o el fet d'intentar evitar el transport particular quan a més no deixaràs de beure en aquest cas per conduir, no? Uh-huh. És una mica el que potser fa 10 anys la gent per uns fets tràgics, no? Doncs tenia més en ment, i ara que sembla que tot és més segur, que no passa res, no? Doncs que sí. Que s'ha desdibuixat una mica aquesta
idea.
Sí,
hi ha la sensació d'aquesta de... Tot i que fa 10 anys els controls, per exemple, dels Mossos no eren tan rigorosos com avui en dia, que la cosa avui, saps que sí, bueno, et fan bufar i totes aquestes coses, doncs té molta més repercussió, doncs s'ha relaxat. També s'ha de dir una altra cosa, vull dir, i tirar pilotes a favor dels joves. La majoria de joves que agafen el cotxe ho porten controlat. És a dir, n'hi ha un que no veu, que és el que acostuma a portar el cotxe, els altres veuen. Per tant, jo crec que calen reflexions més en profunditat, fugir dels tòpics i dels esquemes i encarar el tema del botellón, perquè, com he dit abans, és un fet social que ha vingut per quedar-se. Per tant, hem d'aprendre a conviure tots, els ajuntaments quan organitzen les festes, els joves, doncs, que és, el món no s'acaba demà, no? Els centres educatius, doncs, a formar sobre... Doncs, què han de veure i com han de veure, i que el veure té uns límits, perquè els joves veuran, agradi o no agradi, perquè bevien abans, veuen avui i veuran demà. Per tant, tot és un tema, doncs, d'educació, de formació, i tirar endavant.
Mira, abans de tancar sobre la taula un altre tema o un altre problema o perill del transport, en aquest cas en vehicles particulars. Pots no veure, però la fatiga, el son també és molt important, i en aquest cas el transport jove també evitava una mica això.
Evidentment. El transport jove estava pensat per això, no? Per de dir, ja ho sabem que a tothom fa gràcia quan fas 18 anys i agafar el cotxe del papa i anar de festa amb el cotxe del papa, però doncs, home, pensa que doncs, algun dia doncs, també està bé que pugueu tots fer un cubat, no 25, però fer-ne un i fer-lo tranquil i jo crec que està bé.
Doncs bé, d'aquest transport jove que no mor, avui estem fent aquesta reflexió que és més de balanç, no? De veure una mica els punts més delicats del transport jove, però enguany doncs, arrencarà aquest dissabte i també doncs, són 5, no?
Són 5, comencem a les Piles i acabarem per la Festa Major de Montblanc amb el transport a Montblanc.
Per tant, en marxa i és això, tot plegat, doncs, per seguir-lo mantenint i una mica fer aquesta reflexió al voltant de les festes, del jovent i una mica d'aquest transport en el cas del Consell Comarcal. Doncs Gabriel Serra, responsable de l'Oficina Jove del Consell, moltíssimes gràcies i anirem seguint una mica aquesta evolució i també la reflexió al voltant de tot plegat.
No, home, moltes gràcies a vosaltres per haver-nos donat l'oportunitat de parlar en aquests minutets aquí a la ràdio. A reveure.